Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts, oients, al Revolució 4.0. Avui volem parlar de com afecta l'economia catalana i l'espanyola la guerra a l'Orient Mitjà. La tensió bèl·lica a l'Orient Mitjà torna a posar en alerta l'economia global. Quan una regió clau per al petroli, el gas i les rutes comercials entren en conflicte, els efectes arriben ràpidament, pujada de preu de l'energia, incertesa als mercats i més pressió sobre empreses i consumidors. Per a l'economia catalana i espanyola, molt dependents del comerç internacional i també dels costos energètics, aquest escenari pot traduir-se en inflació, oients, problemes logístics i també frens al creixement. Avui, al Revolució, analitzarem quines conseqüències pot tenir aquest conflicte per a les nostres empreses i la nostra economia. I ho farem amb el nostre col·laborador Santiago Niño Becerra. Parlarem amb ell de les imprevisibles conseqüències que pot comportar per a la nostra economia. També parlarem del 5G i el 6G i de la connectivitat del futur amb l'Àlex Carballo. Amb Cristina Mon abordarem una qüestió que no podem defugir, com s'ha d'introduir la IA a les aules escolars. I acabarem el programa repassant amb el professor Esteban Mirall el que més l'ha impressionat d'aquesta darrera edició del Mobile 2026. Ja sabeu, oients, que ens trobeu sempre a Programa Revolució els dissabtes a l'API Web i els diumenges, quan no hi ha futbol, de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món del futur? Comencem a revolucionar-nos.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Teníem moltes ganes que Santiago Niño Becerra tornés al programa perquè amb l'actualitat geopolítica actual volem conèixer el seu punt de vista. Estem davant d'una futura crisi econòmica mundial amb tot el que està passant amb la guerra de l'Iran. On ens pot dur tot plegat? Fa por pensar-hi? I amb aquesta música d'Imagine, de John Lennon, ens preguntem si el món va molt malament políticament i econòmicament, no? Les conseqüències dels atacs dels Estats Units a Israel, a l'Iran, han provocat un daltabaix i volem saber l'opinió també del Santiago Niño Becerra. Què tal? Com estàs?
Bé, molt bé, Chantal, molt bé.
A veure, en només 4 dies, 2,3 milions de passatgers han quedat a terra sense poder agafar el vol previst. Es parla de xifres de pèrdues del sector turístic de 5.000 milions d'euros. Hi ha xifres que parlen de 5.000 persones que no han pogut anar al Mobile, com sabem, que això ja està confirmat. El 20% del petroli mundial passa per l'estret d'Hormuz. I clar, estem, et pregunto, no? A portes d'una possible crisi econòmica mundial, Santiago Niño Becerra?
Bueno, aquí depèn a qui llegeixis o a qui escoltis, et podrà dir una cosa o podrà dir una altra. A veure, el que ha passat fins ara és molt fort. Un petroli a 105 dòlars, un gas que ha duplicat el seu preu en pràcticament 10 dies. El problema no és aquest, malgrat torno a dir que això és molt important. El problema és quan durarà aquesta situació. És a dir, si aquesta situació dura un parell de setmanes, com hi ha estimacions, hi ha experts que apunten, sí. Bueno, serà dur, evidentment, però tindrà unes conseqüències relatives. El problema és que això duri més, s'està parlant fins i tot de 6 mesos, hi ha algunes estimacions que apunten a 6 mesos, no tant per el problema del conflicte en si, sinó per les conseqüències de les mesures que s'han adoptat. Què vull dir amb això? Per exemple, Bahrain ha tancat o ha reduït la seva producció de petroli. Kuwait també. Aquest matí la principal refineria de Bahrain ha sigut atacada. Llavors, quan tu pares la producció, quan tu atures la producció d'un jaciment, no és donar-li a un interruptor i després tornes a donar l'interruptor i es posa en marxa. És a dir, tancar o parar un jaciment és un procés, o una refineria és un procés, i després s'ha de fer una sèrie de coses que no trigues més d'unes hores
Clar.
i més d'uns dies per posar-ho en marxa una altra vegada.
I la
Llavors,
pregunta que et faig
quan...
una cosa, Santiago, perquè he vist que el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha predit que si la situació s'allarga, com tu ara ens estaves comentant, el PIB espanyol pot perdre un 2%. Estem parlant de molts diners. Això, si la situació s'allarga, tu deies, si dura 2 setmanes, doncs no passa res, però si s'allarga 6 mesos, com ens estaves explicant, realment hem de tenir en compte tot el que deia, el PIB espanyol pot perdre un 2% i estem parlant de molts diners?
Sí, perquè el PIB és el conjunt d'una sèrie de coses, una sèrie que se sumen, no? Llavors, l'increment del preu del petroli i dels derivats, el ministre de Bahrein, perdó, de Qatar, d'Energia, ha parlat d'un petroli a 150 dòlars. I ahir el director del Centre d'Estudis Energètics de Rússia va apuntar 200 dòlars, una possibilitat de 200 dòlars. Llavors, tot això, l'impacte que té sobre els serveis logístics, el transport, no només de persones, també de mercaderies, l'impacte que té el gas en l'ús industrial i el petroli, tot això sumat, home, jo no ho he calculat, però un 2% em sembla molt raonable l'impacte que pot tenir. Evidentment, això es realimentaria sobre els preus, és a dir, tindria un impacte negatiu sobre els preus, és a dir, inflació pujaria, s'està parlant inclús d'un 3,5% d'inflació, i la inflació, evidentment, tindria un impacte negatiu sobre el creixement.
Clar, una pregunta, Santiago, que jo crec que ens interessa a la gent que ens escolta, que són també empresaris, CEO d'empreses. Hi ha una dada que també no hem comentat, és que Catalunya representa el 25% de les exportacions espanyoles als Estats Units amb 4.205 milions d'euros, no? Per tant, la pregunta, no? Productes farmacèutics, maquinària, cosmètics i agroalimentaris és els més afectats a Catalunya per l'amenaça de Trump. En aquest cas, què en diries del tema de les exportacions, no? El 25% de les exportacions d'Espanya als Estats Units de l'any 2025 i després sabem que hi ha un 17,5% d'importacions. Clar, tots els problemes també amb els Estats Units que provoca aquesta guerra, què els diries tots els empresaris que estan exportant a Estats Estats Units o altres països també de l'Orient Mitjà?
Bueno, a veure, sembla ser que hem arribat a un punt, o que estem a un punt, en què un senyor, que en aquest cas es diu Donald Trump, diu una cosa i tothom pues, bueno, pues, diu que sí, o accepta, o no diu res, o... Clar, si aquest senyor ha decidit i evidentment el Congrés li dona suport, aquest senyor ha dit que agafarà represàlies, adoptarà represàlies contra la postura d'Espanya davant del conflicte d'Iran, home, evidentment, Chantal, això afectarà a les exportacions d'Espanya, evidentment. El que passa és que aquí Estats Units que vagi en compte perquè Estats Units té superàvit comercial amb Espanya. És a dir, Estats Units exporta a Espanya més del que Estats Units importa d'Espanya. És a dir, que també Espanya pot adoptar una sèrie de situacions, no? O una sèrie de postures. Jo torno a dir, Chantal, jo crec que no hem de ni prendre mesures ni dir coses que fins que tinguem més dades.
Clar.
És
el
a
que
dir...
sí que li hem d'explicar als oients, per això, és que ja s'han encarit els combustibles, més d'un 10%. Això és així?
Sí. Sí, però és el que dèiem al començament, Chantal. És a dir, un encariment d'uns cèntims, si dura un dia, dos, tres, quatre, bueno, això és relatiu. O sigui, home, evidentment és molt dolent, però el que seria realment molt negatiu és que això es prolongués en el temps. Perquè torno a dir, és a dir, habitualment quan es parla d'increment dels preus dels combustibles, sempre es pensa a quan una persona va a la bencinera a omplir el dipòsit del seu cotxe. Sí, evidentment, això és una conseqüència, és més car. Però jo quasi penso més amb el transport. Pensa que a Espanya pràcticament el 80% o el 85% de les mercaderies es transporten per camión. Amb la qual cosa l'increment de preus dels combustibles pot tenir un efecte molt, molt negatiu sobre els costos de producció de les empreses i dels consumidors, és a dir, de les empreses pel transport de matèries primeres, recanvis, etcètera, i productes semiacabats, i els consumidors per a l'increment de preu dels productes acabats.
Clar. M'agradaria, estem pensant, com ens està afectant aquesta guerra a l'economia, i afectarà a l'economia catalana, a l'espanyola, però també algun canvi també. Què passarà, per exemple, amb el turisme? I ens estàvem plantejant, i l'altre dia parlàvem, que això també, Santiago, si ara mateix el món està decidint una part doncs, de les seves vacances, segurament ara mateix Orient Mitjà i tots els països, com Qatar, també Dubai, el tema de els Emirates Àrabs. Per tant, tota aquesta gent, tot aquest turisme anirà cap a Europa. Per tant, també en uns mesos també pot canviar, perquè ara mateix Europa és un continent segur, correcte, Santiago?
Sí, de fet, em sembla que és Exceltur, ha fet un petit comunicat i ha comentat que aquesta situació pot incrementar el turisme que anava a Turquia i a Egipte, i part d'aquest turisme pot venir a Espanya. I és veritat, és cert, perquè hi ha molta més... No parlava tant del de Dubai i Emirats, parlava sobretot del de Turquia i el d'Egipte. I és veritat. El que passa és que el que comentàvem abans, si aquesta situació dura un mes, posem, bueno, i després hi ha calma, això atraurà aquest turisme. Però si això dura i les comunicacions no són segures, abans has obert el programa parlant de tota la quantitat de gent que no ha pogut volar, que ha quedat a terra, si no hi ha seguretat aèria, molt d'aquest turisme no és que no vingui, no és que no vagi a Turquia o a Egipte, és que no anirà enlloc.
Clar. I també cal explicar, sí, que amb aquesta guerra, no, les exportacions i les importacions de productes asiàtics que passen per allà amb vaixell, no, també queden afectats. I què passa també? Que puja,
sí,
que puja el preu, no? És a dir, puja el preu dels productes perquè el transport també s'encareix, correcte? És a dir, que
sí,
per tant
sí,
trobem un augment de la inflació de productes, no? Com ens deies, preus als d'energia, disrupció en les cadenes de subministrament, no? L'altre dia jo parlava també amb un empresari, no, que m'explicava, clar, també tots els trasllats de la matèria que ha de venir cap aquí ja estan sortint més cars, i això s'ha de repercutir en els preus dels productes, Santiago.
Pues sí, i a més passa una altra cosa, que ojalà, Chantal, no passi. És a dir, visualitzem el mapa. Productes que venen d'Àsia, no parlo de combustibles, productes que venen d'Àsia i van cap a Europa. Molts d'aquests productes, per on passen? Passen per el Mar Roig fins a a través del canal de Suez, fins a Europa, o bé al Mediterrani, o bé a l'estret de Gibraltar, fins a Rotterdam, etc. Clar, per entrar al canal de Suez s'ha de passar per un estret, perquè es parla molt de l'estret d'Hormuz, però hi ha un altre estret, l'estret de Bab el Mandeb, que separa Yemen de Somàlia, i que recordem que al Yemen hi ha una guerra i que hi ha una gent que es diu els Houthis, que són aliats d'Iran. Iran no ho ha dit obertament, però ha suggerit que aquest estret, l'estret de Bab el Mandeb, es pot tancar també. Llavors, si aquest estret es tanca, torno a dir, visualitzem el mapa. Els vaixells que vinguin de Xina, Malàsia, etc etc, Indonèsia, tindran que donar tota la volta per Àfrica, per arribar o bé al Mediterrani o bé a Europa. Això significa pràcticament 25 dies més de viatge. Tu saps els costos, l'increment de cost que representa això? És a dir, per això deia que estem al començament d'una situació que pot ser que pot acabar d'aquí una setmana.
Clar.
Esperem
que acabi. Esperem que el cap de Donald Trump, no?, també pensi una mica més. Bé, nosaltres defensem la no guerra, la pau. Per acabar, dos notícies també sobre empreses. Vam conèixer el gegant audiovisual de Mediapro, que factura centenars de milions d'euros, però que darrerament no té beneficis. Ha fet un ERO, recordem, per a 250 professionals. I l'altra notícia també lligada, que no fa gaire, és que una empresa molt lligada a Catalunya, Freixenet, després de la venda dels propietaris que conservaven la part del capital, ara ja és capital 100% alemany. Quins canvis, eh? Santiago?
Bueno, Chantal, és que Espanya està en venda. Espanya està en venda. És a dir, però, a veure, això de Freixenet ens afecta molt perquè és una empresa de casa i té molta solera catalana, o tenia, vaja. A més, la majoria del capital era propietat d'una família històrica de Catalunya, etc etc. No? Però, bueno, si tu analitzes la història d'Espanya, ja no de Catalunya només, d'Espanya, en els darrers 15 anys, quantes empreses han venut? Empreses, propietats, blocs d'apartaments o de pisos, etc etc, a capital estranger. Un munt. Espanya està en venda.
Molt bé. I per acabar el tema Mediapro, què diries?
Bueno, a veure, Mediapro és una empresa de comunicació de mitjans. És de mitjans de comunicació, llavors, clar, pensa el que va passar amb Twitter. El senyor Elon Musk va posar damunt de la taula 47.000 milions d'euros per comprar-la, o de dòlars per comprar-la, no? És a dir, qui té una empresa de mitjans o d'una empresa de comunicació té moltíssim poder.
Doncs acabem aquí. Som ja fora de temps. Santiago Niño Becerra, gràcies per ser avui al Revolució 4.0. Una abraçada.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.